Això és el Saló de la Fama, el teu programa d'esports amb Joan Hortensi.
Bones a tots i benvinguts a una nova entrega del Saló de la Fama. Avui estem aquí un dilluns més a casa vostra, a Ràdio Vilafant, i és un cap de setmana, ha estat, més ben dit, un cap de setmana molt mogudet. Hi ha hagut moltes coses en el món de l'esport, ja sabeu que és el que venim a parlar aquí, tot el que hagi passat. I bé, avui us vinc a parlar de 5 coses que han passat, jo crec, les més rellevants aquest cap de setmana. Sense anar més lluny, comencem amb el que ha passat a la Lliga Espanyola de Futbol, a la primera divisió, i és que hi ha hagut canvi de liderat. El Madrid s'ha posat líder després de guanyar el diumenge a la tarda contra les Palmes, però això ha vingut perquè l'Atlético de Madrid va perdre contra el Leganés el dissabte per 1-0 i perquè el Barça va empatar el dissabte a la nit 1-1 contra el Getafe. Bé, la veritat és que hi ha hagut molt de canvi de liderat últimament a la Lliga. Fins fa res el Barça era l'equip que manava amb mà de ferro en aquesta competició, però ha tingut un petit baixón, petit ja quasi que es podria dir gran, perquè s'ha deixat bastants de punts. Els últims 7 partits només n'ha pogut guanyar un, mentre que l'Atlético venia en ratxa, que és l'equip que se va posar líder ben bé abans de Nadal i que ha acabat sent el campió d'hivern, així com es diu l'equip que acaba la primera volta en primera posició. Havia estat l'Atlético de Madrid, però després de 15 victòries consecutives va perdre contra el Leganés, fent que així doncs l'equip blanc s'hagi posat líder d'aquesta competició. La veritat, ara parlant una mica més en clau Barça, no és fàcil el que està passant a la Lliga, però s'ha de dir que el Barça venia molt bé, arribava molt bé el partit contra el Getafe. Venia de guanyar la Supercopa la setmana passada, com bé sabreu, d'eliminar el Betis a la Copa del Rei, amb una gran exhibició, 5-1 a Montjuïc. I en canvi, a la Lliga segueix sense carburar, tot i que s'ha de dir que el camp del Getafe, el Coliseum, és bastant complicat sempre per al Barça. De fet, de les últimes 5 temporades, el Barça no ha aconseguit guanyar ni un sol partit en allà. Han estat una derrota i 4 empats. I també comentar que el gol de Koundé del dissabte era el primer que es marcava en 5 partits allà al Coliseum, o sigui que és un camp complicat i el Barça almenys ja se l'ha tret de sobre i ara queden encara 18 jornades, queda molt. El Madrid li treu 7 punts al Barça i només 2 a l'Atlético de Madrid, per tant, tot està obert, queda molt i veurem com es desenvolupa el que queda de Lliga. També per parlar d'altres equips d'aquí propers, el Girona no ha començat bé l'any a la Lliga, sí que va guanyar l'anterior jornada a l'últim minut, però no va jugar del tot bé, i el dissabte a Montilivi va perdre contra el Sevilla per 1-2 amb un gol de Luque Bacchio, el davanter de l'equip andalús, ben bé en l'últim minut. Bé, veurem si el Girona és capaç al final de mantenir la ratxa que portava fins ara i lluitar per Europa com ho està fent, perquè està ara mateix 8a posició de la taula i només està a 2 puntets d'Europa, a 2 puntets de la 6a posició que ara mateix marca el Mallorca, un equip de moment que està donant també molt la sorpresa aquest any. Bé, però deixem la plana futbolística, ja hem parlat de la Lliga, i ens anem al bàsquet, perquè el més destacat d'aquest cap de setmana és que per fi el Barça de bàsquet ha pogut segellar la seva classificació per la Copa del Rei. No ha estat fàcil, de fet han hagut de guanyar els 2 últims partits amb tota la pressió sobre que una sola derrota podia deixar fora els de Joan Peñarroya, i també comentar que a banda d'aquesta alegria d'entrar a la Copa, ara mateix està en ratxa el Barça de bàsquet. Venia molt malament, molt males sensacions, però ha guanyat els últims 5 partits, comptant els d'Eurolliga i els de Lliga. En total són 3 d'Eurolliga i 2 de Lliga els últims que ha guanyat, i ara mateix està deixant bones sensacions i sembla que pot recuperar una mica el rumb que havia perdut, semblava, sobretot des de la lesió de la Provítola, ara ja fa uns quants mesos, va ser a l'octubre, però sembla que està recuperant sensacions, que Peñarroya està recuperant la confiança en el seu càrrec, i bé, veurem si aquesta dinàmica es manté, perquè ara mateix, a part d'aquesta classificació per la Copa, el Barça també torna a tenir una bona posició en el que és l'Eurolliga. De fet, estan classificats ara mateix en la 6a posició, que això dona accés directe als play-off, als quarts de final, sense haver de passar pel play-in. O sigui que veurem si mantenen aquesta ratxa, seria molt important. I res, per tancar amb el bàsquet, i ara que ja està 100% tancada aquesta Copa del Rei, també comentar que han entrat, tot i que ja se sabia, a la Penya, el Joventut de Badalona, i el Manresa. Per tant, tindrem tres equips catalans en aquesta Copa del Rei, que seran el Barça, el Joventut i el Manresa. Bé, ara passem al tennis perquè s'està disputant un dels tornejos més importants de l'any, com és l'Open d'Austràlia, el primer gran slam del 2025. Demà mateix tindrem uns quarts de final entre Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. Sens dubte un partit clau, superimportant i que aspira de moment ser el partit més bo d'aquest Open d'Austràlia, perquè per l'altra part del quadre, on hi trobem per exemple el número 1 del món, Jannik Sinner, no hi ha tanta emoció i el nivell, podríem dir, sense faltar el respecte a ningú, tots són molt bons jugadors, però és un pèl més baix. De fet, el jugador, a part de Sinner, amb més rànquing ATP és Rune, que és un jove que de moment és bastant irregular i que jo no crec que li posi molta oposició a l'italià. Però bé, per tant, jo considero que aquest partit de demà entre Alcaraz i Djokovic serà, podríem dir, no sé si una final avançada, perquè tots just estem a quarts, però una semifinal jo crec que sí. Perquè s'ha de dir que el que guanyi entre Alcaraz i Djokovic, el més probable és que jugui contra Zverev, perquè l'alemany té els seus quarts de final contra Tommy Paul i a priori hauria de passar Zverev. Per tant, qui guanyi entre Alcaraz i Djokovic tindrà un duel bastant dur, sempre i quan no hi hagin sorpreses, també a les semifinals. I llavors a la final, també, si no hi haguessin sorpreses, es trobarien amb Jannik Sinner. Per tant, per Alcaraz ara mateix tot és màxima exigència i no es pot relaxar ni un pèl. De moment no ha cedit pràcticament ningú set en el que portem de torneig i està molt sòlid. Però clar, davant tens en Novak Djokovic, que ha guanyat 10 vegades aquest torneig, i mai pots cantar victòria davant seu, perquè el serbi sempre troba una manera de sortir-se'n. Bé, deixem el tennis, deixem aquest Open d'Austràlia, i ara ens movem a l'handbol, perquè s'està disputant el Mundial, o sigui, el torneig més important que es pot veure en aquest esport i gairebé en qualsevol, tret de Jocs Olímpics, que és un altre nivell, però bé. De moment ha començat la fase de grups i no hi ha molta sorpresa, i si ens centrem en el que està fent de moment el combinat espanyol, dues victòries bastant bones, una davant de Xile i l'altra contra Japó. No ha hagut sorpreses, han golejat fins i tot en els dos partits i de moment van ben encaminats per classificar-se per la següent ronda si superen aquesta fase de grups. Per tant, de moment no ens centrarem més en aquí perquè tot va bé, és les primeres fases, encara no hi ha sorpreses, però aviat les tindrem quan comencin les eliminatòries i sempre ens deixa grans partits als mundials d'handbol. I ja per últim m'agradaria tancar amb el futbol sala, ja que aquest cap de setmana s'ha disputat la Supercopa d'Espanya. Té el mateix format que la de futbol 11, unes semifinals i una final, i m'agradaria destacar que el Barça ahir no va poder passar les semifinals, va perdre per 4-3 contra el Cartagena, i que es manté una mica irregular l'equip de Tino Pérez, però cada cop dona millors sensacions i ha recuperat bastants efectius. La final, que es va disputar el diumenge, va enfrontar el Betis contra el Cartagena, òbviament, l'equip que va eliminar el Barça, i van ser la Cartagena els que es van emportar el títol, guanyant 3-1 contra els andalusos. Per tant, primer títol de la temporada en el món del futbol sala se l'han endut el Gimbi Cartagena. I bé, fins aquí el repàs del que ha passat en aquests dies en el món de l'esport. I per mi, ara mateix el que us heu d'apuntar a l'agenda sí o sí, com hem comentat abans, és el partit de demà entre el Alcaraz i Djokovic. Encara no tenim horari, però quan el tinguem tothom hauria de veure aquest partit, perquè segurament es viurà un gran espectacle a la pista central de l'Australia Open, a la Rod Laver Arena, i veurem qui aconsegueix passar a les semifinals. Bé, moltes gràcies a tots per haver escoltat aquest programa del Saló de la Fama i ens emplacem a la pròxima setmana aquí també a Ràdio Vilafant, a casa vostra. Adéu!